Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
A Londres ja ens esperen el Lion Sindreu i el Toni Rodon. De seguida els saludem. Aquesta hora és notícia que el Servei Català de Trànsit calcula que avui, a partir de les 12 i fins la mitjanit, tornaran 280.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. Gemma Bonet, bon dia.
Hola, bon dia. Les hores més conflictives seran cap a la 1 del migdia, després a la tarda també entre les 6 i les 7, i una vegada més les vies que concentraran més trànsit seran la P7, tant al nord com al sud, i també la C32. En aquestes carreteres s'instal·laran carrils addicionals. Tenint en compte que avui pot ploure en molts punts del país, es demana prudència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit en declaracions al suplement.
Una de les coses que hem vist en aquesta sinistralitat que tenim aquest any 2026 és que se'ns acumula el cap de setmana, especialment el diumenge i el diumenge a la tarda. Per tant, prudència.
Més notícies. Els dos líders de la flotilla Global Summit compareixen avui davant del tribunal israelià d'Ashkelon. Els dos activistes han començat una vaga de fam i denuncien tortures per part de l'exèrcit israelià. Donald Trump estudiarà un nou pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra, però ja adverteix que dubta que el pugui acceptar. Al Líban, l'exèrcit israelià ha emès un avís urgent als habitants del sud del país perquè evacuïn la regió més enllà de la zona de seguretat. I avui diumenge és el primer dia de dol oficial a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una dona ahir al barri de Finestrelles. Els Mossos van detenir el presumpte autor, que la va atacar amb una arma blanca al mig del carrer. Protecció Civil ha començat a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i d'emergències. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants. El curs està orientat a municipis petits, que són la majoria a Catalunya i que alhora tenen menys recursos humans i materials. I en cultura, Eros Ramazzotti celebra 40 anys de carrera musical amb un públic entregat al Palau Sant Jordi. Ahir, els seguidors del cantant italià van gaudir dels seus èxits de tota la vida i de les cançons del seu nou àlbum, Una Història Importante. I acabem amb els esports. El Barça pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit, després de guanyar ahir al camp de l'Osasuna per 1-2, amb gols de Lewandowski i Ferran. Si el Madrid no guanya aquest vespre l'Espanyol a Cornellà al Prat, el Barça serà campió avui. I si el Madrid sumés els 3 punts, el Barça seria campió guanyant o empatant el clàssic de diumenge que ve al Camp Nou. El Barça buscarà aquesta tarda l'accés a la final de la Champions femenina, on espera l'Olímpic de Lió, a 4:45, al Camp Nou, a partit de tornada de semifinals contra el Bayern, amb l'empat a 1 de l'anada.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes, Ibele.
A Londres ens hi espera l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, el Lion Sindreu. Hola, Lion, què tal, com estem?
Hola, molt bé.
I també el professor Toni Rodon, doctor en Ciències Polítiques. Toni, què tal?
Bon dia, bona hora, què tal?
Molt bé, i vosaltres, com prova tot això?
Bé.
Què és tot això?
La vida, en general.
Home, la vida et va matant, a poc a poc.
Sí, anava a dir...
Carai, sí que comencem profuns,
tu. Un dia menys.
Bé, la pregunta del dia és òbvia. Avui a les 9, què preferiu?
guanyar.
Bueno, jo sempre he preferit el no passadís, o sigui, guanyar, sí, sí.
Guanyar.
Sí,
per sí. Tant, animareu l'Espanyol avui amb totes les vostres forces, eh?
Home, a veure, tampoc et passis, eh? No, no. Sí, vaja, no sé, Jon, tu sí? Jo, vull dir, si ha de passar, passa. Però aquestes coses millor, perquè que pensa que la nostra o la meva ment una mica rocambolesca, si avui no passa, jo ja m'imagino que ells ens guanyen al Camp Nou, ens amarguen la nit, i això ho anem allargant fins gairebé l'última jornada. Aquest és una mica el panorama.
Sí, tot i que sense jugar-te cap títol tampoc passa res, perquè és igual.
Què vols dir? Sense sí, jugar, sí. Et jugues la Lliga?
No, okay.
Si avui el Madrid no, guanya i per mals
si
el Clàssic?
Si el Barça estigués a la Champions, mm-hmm. Si no guanyar la Lliga immediatament, tocaria els nassos, no? Però com que no en juguem res més, doncs ja està. Vull dir, fins i tot jo, que sóc pessimista, a veure, això està fet, és evident.
I això que sí. Durant molts trams d'aquesta temporada anàvem repetint tots que aquesta Lliga era impossible que la guanyés el Barça.
No, impossible tampoc. O sigui, no fotis. O sigui, vam dir que era possible, però jo sí que ho veia molt més difícil del que semblava i fins i tot doncs a principi d'any ja ho dèiem, que veia potser més probable que la guanyés el Madrid. Però bé, a veure, al final... jo crec que també hi ha aquest fenomen de que el Madrid, ja sabem que la Lliga no és ni molt menys tan competitiu com a la Champions, però no oblidem que la Champions els han eliminat per res, pràcticament. Un equip que després hem vist que pot competir amb el Paris Saint-Germain. Per tant, sí, sí, és un fenomen d'aquests,
sí,
esotèric.
Què és el que et sembla tan paranormal a tu, Toni?
No, home, no, que l'altre dia tu vas veure el partit,
sí,
entre
veure,
el PSG,
sí, sí.
I el Bayern. Jo tota l'estona estava pensant com és possible que aquesta gent tinguessin problemes per eliminar el Madrid, perquè la veritat és que, a banda que el partit va ser espectacular, no ho sé, sí, sempre treuen algun component a la Champions que els fa sobreviure fins gairebé a la final en moltes de les ocasions. Però escolta, aquí hi ha una altra cosa, deixa'm canviar una mica de tema, escapa. A mi em fascina la temporada que està fent l'Espanyol, però jo no sé si
increïble.
ha passat molt això de que en una segona volta de moment no hagi guanyat cap partit. I de fet l'altre dia, amb una reflexió barata de sofà, estava pensant que si hagués estat al revés, és a dir, si l'Espanyol no hagués guanyat cap partit en la primera volta i després hagués fet la volta que vam fer a la primera, ara tothom estaria contentíssim, però en canvi passa al revés i es posa fins i tot en dubte que continuï Manolo al capdavant de l'equip.
Home, és que la vida són dinàmiques i està clar que la dinàmica des del desembre que no guanyen un sol partit i...
Però què dinàmica, home? Aquí hi ha coses que no se'ns han explicat, home, però aquí no s'està tractant aquest tema amb la seriositat que mereix, no?
A veure, explica't perquè no t'entenc ara.
Home, però és que estem parlant, com diu el Rodon, d'un fenomen que jo, de fet, l'únic exemple que recordo és un altre espanyol de fa, no sé si de fa més de 10 anys, que també va patir unes sotregades similars, però, o sigui, no és normal que un equip passi de ser l'Espanyol de la primera volta que l'Espanyol de la segona volta. I jo, tot el que escolto i llegeixo és les ratxes, el no sé què. Home, no, però explica'm-ho millor, això. O sigui, què està passant aquí? No? Això no és simplement una ratxa, va més enllà. Jo vull més explicació, ja està. Dic que això, com a consumidor de periodisme esportiu, vull molt millors explicacions.
Doncs
ja està.
Intentarem despertar el Sergi Andreu, que és l'home espanyol de Catalunya Ràdio, però quines explicacions vols que et doni? Doncs que, escolta'm, a la primera volta la sort estava del costat de l'Espanyol i van guanyar molts partits ajustats. I aquesta sort, doncs, s'ha girat d'esquena, també amb algunes decisions arbitrals que han perjudicat molt els periquitos,
Fa 2 mesos t'ho compro, però ara no ho sé,
Doncs ara jo crec que ha entrat la por, el pànic, i van veient que estan soterrats, el que passa que encara tenen 5 punts de coll. Aleshores, el Girona encara està en una situació més delicada.
També et diré això, que és veritat, això dels àrbitres, i jo una cosa que sempre he apreciat de l'Espanyol, malgrat tota no, la rivalitat que ens pertoca, és que, tot i que hom esperaria, per al famós madridisme sociològic de Joan Laporta, que els enemics del Barça tindrien cert, no ho sé, tractament com a mínim no pèssim entre l'estament arbitral, cal dir que l'Espanyol, o sigui, és de l'equip menys respectats pels àrbitres que jo he vist mai a la història. Per tant, sí, s'ha d'apreciar això.
Bé, doncs avui a partir de les 9 del vespre que acabarem sortint de dubtes, el Sergi Andreu, que mica en mica l'anem despertant, si al final d'aquesta secció s'incorpora, perquè l'estem atracant, doncs també a veure si ens pot donar explicacions del que està passant, perquè des del mes de desembre, que l'Espanyol no guanya, i avui doncs es pot trobar que molts aficionats blaugrana animen els periquitos. A tot el tinc? No. No, després. 5 minuts per arribar a un quart d'11. Avui a la Setmana Tràgica ens ocupem d'un terrabastall al sector petrolier. Els Emirats Àrabs han abandonat l'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, arran de la guerra a l'Iran i sobretot pel bloqueig de l'estret d'Hormuz. La sortida ja és efectiva des de divendres i avui ja hi ha una primera reunió de l'organització per fixar preus sense els Emirats Àrabs Units. Què els ha dut a prendre aquesta decisió? Què és i per què serveix l'OPEP? Avui, a la Setmana Tràgica, el Ion Sindreu i el Toni Rodon ens fan sortir de dubtes. A veure, pregunta de politòleg. Què és l'OPEP? Toni, una primera definició a l'abast de tots, va.
Sí, a veure, l'OPEP, o OPEC, en les seves sigles en anglès, no deixa de ser una organització internacional que la formen un total de 12 països, que es va fundar doncs, el 1960, i essencialment el que fan aquests 12 països, que han anat canviant, han anat, com ara explicaves, països entrant i sortint, però el que fan és regular la producció dels països petroliers, dels que tenen petroli, dels que en formen part, de manera que s'estableixen quotes, és a dir, tal país produirà tants barrils, tal altre país produirà tants barrils, amb l'objectiu de controlar els preus del cru en l'escena internacional. És a dir, la idea, que després en Joan potser ens explica si és cert o no, però la idea macroeconòmica bàsica és que si jo produeixo o si augmentem la producció molt de petroli, aleshores el preu baixarà i si ens quedem doncs, amb una producció més aviat limitada, el preu pujarà i, per tant, doncs, s'aconseguiran més diners. Aquesta organització té la seu a Viena. De fet, això és curiós, perquè es buscava un lloc neutral i una cosa que potser molts oients no saben és que Viena té petroli, té unes reserves, molt poquetes, evidentment, i durant el temps aquí potser una cosa interessant és que se l'ha definit com un cartel, al meu entendre incorrectament. Un cartel és aquella idea, no?, que tu tens un actor o diversos actors que el que fan és doncs, que intenten col·laborar per intentar limitar la competència. Doncs allò, es pacten preus, quotes de producció i t'intentes repartir el mercat. El problema és que, i ho veiem aquests dies doncs, amb la retirada dels Emirats Àrabs de l'OPEP, no ha actuat massa amb el temps com un cartel, perquè doncs, l'escena internacional és volàtil i no sempre doncs, ha aconseguit imposar aquest control rígid en els seus a fora de l'organització, però sobretot fins i tot a dins, perquè molts dels actors doncs, han aconseguit augmentar la quota de producció malgrat que tenien unes directrius més o menys clares. La qüestió és que d'aquests 12 països que formen part de l'OPEP fins a dia d'avui, pràcticament, essencialment, la manera com es voten aquestes quotes és un vot per país i normalment les decisions es prenen més o menys de forma unànime. En principi, allò darrere d'escena, tots els països han de votar a favor o en contra per una decisió perquè tiri endavant. Ara bé, a la pràctica, Aràbia Saudita, que és el principal productor, doncs una mica marca el terreny. I en els últims anys, doncs, els Emirats Àrabs i Aràbia Saudita no s'han portat entre ells, diguéssim, molt bé en l'escena geopolítica i econòmica, i això ha fet doncs, que fa poc els Emirats Àrabs decidissin sortir de l'organització.
Per tant, de 12 passem a 11. Tu, Ion, per què diries que els Emirats Àrabs Units pleguen, marxen?
A veure, aquí hi ha diversos temes. Com diu el Rodon, hi ha una tensió geopolítica, una tensió gairebé bèl·lica, eh? No hem de... Vull dir, no.
Bèl·lica amb totes les lletres.
Sí. I, per tant, aquí, diguem-ne, hi ha divergències geopolítiques, per exemple, respecte al Iemen, que segurament és el que et referies, Però Iran, el Mar Roig, hi ha doncs, aquests conflictes recurrents sobre quotes de producció, però també jo crec que hi ha un tema que potser s'ha d'explicar més, que és que hi ha una divergència respecte a què fer amb el fet de que les energies renovables han aparegut a l'escena i hi ha una idea de que arribarà el dia, no, en què arribarem al que se'n diu el pic de demanda de petroli, oi? Perquè doncs els països utilitzarem més energies renovables i no és que deixem d'utilitzar totalment el petroli, però els dies en què som totalment dependents de petroli i gas hauran passat, oi? I això, evidentment, aquests països doncs ho tenen més o menys present, i és per això que des de fa temps, recordem, aquests països han acumulat grans, el que se'n diu, doncs el que se'n diu superàvits per compte corrent, que vol dir que, com que estaven exportant tot aquest petroli, però importaven molt menys, doncs el que feien era anaven invertint aquesta diferència, han anat cada vegada més pensant en invertir aquesta diferència, el que ells en diuen la transformació econòmica, no? O què fer en el futur. Gran part d'aquesta inversió doncs la veiem, per exemple, en empreses tecnològiques americanes. Ells van invertint en aquestes, no? En tots aquests grans doncs, gegants emergents a Occident, però, i sobretot en el cas d'Aràbia Saudita, també inverteixen molt en la seva pròpia transformació econòmica regional. Aquí la pregunta és, realment es pot transformar un indret que és un desert i que només ha generat interès econòmic perquè hi ha petroli? És una gran pregunta. L'Aràbia Saudita ha estat construint ciutats fantasma faraòniques com Niom, del no-res, i aquí ha estat fotent una mà de calés que jo, francament, no entenc com això es pot pensar que tindrà mai un retorn econòmic. Però la gran divergència ideològica aquí és que els Emirats, i Abu Dhabi en particular, pensen que l'estratègia a seguir, si veus, no, les orelles del llop de les renovables, és treu tot el petroli ara, val? Fes tants calés com puguis, sobretot en moments en què hi ha aquestes tensions, com estem veient ara amb el cas de la guerra de l'Iran, treu-lo tot del terra, cobra tant com puguis cobrar i, doncs, com dic, aquests calés que tu has generat, inverteix-los i fes-los funcionar, no? Mentre que l'Aràbia Saudita és de l'opinió que podem estar una temporada més fent diners extraient una mica menys de petroli. És a dir, que això ho podem modular, no? Llavors, aquí hi ha aquesta gran divergència. I, per tant, el que ha passat és que els Emirats, durant uns quants anys, s'han estat passant aquestes quotes de l'OPEP pel folre. I hem arribat en aquesta situació en què, doncs, i això jo puc explicar, perquè jo ja sabia que això passaria, això algú bastant més competent que jo m'havia explicat, que els Emirats sortirien de l'OPEP fa uns mesos, per tant, no ve de la guerra de l'Iran, això ve doncs, precisament per aquestes grans tensions que dic a llarg termini. Clar, quin és el problema que té aquí els saudites? És a dir, cal pensar que els saudites tenen molta més producció de petroli que els Emirats. És a dir, aquí, si l'OPEP, pensem en l'OPEP Plus, que també inclou Rússia i aquests països, si controlaven el 47% del mercat mundial, sense els Emirats, doncs la quota baixa al 42%. Això no és molt, però sí que és veritat que, com que els Emirats han estat invertint en poder extreure tot aquest petroli més ràpid, doncs els pot tocar una mica els nassos. I cal pensar també, i amb això acabo el discurs, que aquí hi ha dues xifres que són rellevants. Un és el que se'n diu el break-even. Break-even vol dir en quin preu tu comences a fer diners amb venent petroli, no? Més o menys els $20 o menys per barril, menys i tot, tant els Emirats com els saudites fan calés, és a dir, gasten menys diners traient el petroli de terra que doncs deixant-lo. I això, comparat amb l'est del món, és un avantatge brutal. Però la diferència que tenen els saudites i els Emirats és el que se'n diu el break-even fiscal, que això vol dir, d'acord, el senyor que està extraient el petroli doncs treu més calés gastant els diners que necessita per treure'ls que no deixant-lo al terra, però si pensem en el país en global i totes aquestes inversions que té, com dic, per exemple, fent aquestes ciutats fantasma i totes aquestes històries, doncs què necessitem que sigui el preu del petroli perquè doncs el govern tingui un superàvit fiscal? I en aquí el saudita és molt més elevat, i per tant els Emirats els hi poden tocar els nassos. És el resum.
Total, això ho notarem, el preu del petroli que acabem pagant a les benzineres catalanes. Ion, Toni, tenint en compte que ara, avui és el primer dia, la primera reunió ja sense els Emirats Àrabs Units?
Ara no, perquè no surt el petroli. Mm. O la seva majoria no surt, no? Està bloquejat. Però la pregunta aquí és, quan això s'acabi, què? I aquí s'estan generant tots els ingredients perquè hi hagi una certa guerra de producció i, per tant, vés a saber si l'OPEP sobreviurà, potser sí, però en tot cas els saudites són els qui tenen la paella pel mànec i jo sí que veig aquí els incentius perquè doncs si es genera, no, aquesta cursa per treure el petroli abans, no, que la gent passi a renovables, que a més tu tens tots els països asiàtics que ara s'han quedat no frustrats perquè són dependents d'aquest petroli de l'Orient Mitjà, pensem, no sé, en Japó, les Filipines, tots aquests ara en principi començaran a invertir en renovables. Tot això es va dir en la reunió que jo vaig anar del Fons Monetari Internacional fa un parell de setmanes a Washington, tot això es deia, tots aquests països volen passar a renovables. Veient que això passarà, ves que quan s'acabi la guerra i veient que els Emirats han sortit i començaran a treure petroli com a bojos, no comenci tothom a treure petroli com a bojos i acabarem amb un petroli molt més barat que abans. Això no és segur, però és una possibilitat.
Toni, sisplau, breu, que tinc una trucada al telèfon dels al·ludits.
Sí, aquí una cosa interessant des d'un punt de vista estratègic és que ara en Jon s'estava referint a una estratègia que es diu l'estratègia de l'últim productor que aconsegueix sobreviure, no? Perquè estem parlant d'un recurs finit, en principi, com és el cru, com és el petroli, i com s'ha de fer, què ha de fer un país per aconseguir doncs, mantenir-se i ser el guanyador final. I després l'altre tema, aquí escapa, i tu segurament ho hauràs vist perquè ets jove i tens xarxes socials i t'agraden aquestes coses, una mica del postureig, però en els últims anys els Emirats Àrabs el que han aconseguit d'una forma més o menys correcta és diversificar una mica la seva economia. No tant en termes de PIB, però sí en qüestions doncs, dels diners que aconsegueixen entrar a les arques públiques. En termes de què? Doncs, per exemple, el sector fiscal ha crescut, el turisme ha crescut, segurament, i aquí i això em referia, hauràs vist doncs, que hi ha un grapat d'influencers que han anat a viure doncs, en llocs com Dubai. Això Aràbia Saudita també ho ha intentat, però de moment, i sobretot després de la Covid, no s'han acabat de sortir. Per tant, aquesta competició regional, a banda de política, també una mica va en la línia de quin actor, si Riad o la dupla Dubai i Abu Dhabi, emergeix com la potència regional.
Un quart i mig d'11 del matí, vés a saber si sense els petrodòlars avui Kylian Mbappé seria o no seria l'estadi de l'RC d'Estàdium aquest vespre a les 9, tot i que sembla que ha passat les últimes hores Mbappé passejant per Itàlia amb...
Home, sí que hi seria, no? Sí que hi seria. Hauria passat menys temps a París.
Segurament, segurament. Sergi Andreu, bon dia i bona hora.
Bon dia, companys, com esteu?
Doncs bé, amb moltes ganes del Ion Sindreu i el Toni Rodon, els companys de la Setmana Tràgica, de sentir les teves explicacions de per què aquesta nefasta segona volta de l'Espanyol.
Explica't, Sergi.
Tot i reconèixer que els àrbitres han ajudat i molt poc a l'Espanyol aquestes últimes jornades, hi deu haver alguna cosa més, Sergi.
Vagi per davant que és bastant incomprensible el que li està passant a l'Espanyol, eh? Que són ratxes que no acostumen a passar en equips com l'Espanyol en el món del futbol. Dit això, d'aquesta ratxa ja va començar fa més de 4 mesos i hi ha hagut diferents fases que jo definiria molt breument amb 4 aspectes. Una cosa són les errades defensives que va cometre l'Espanyol, sobretot en el primer tram d'aquesta gran ratxa. Després van venir actuacions arbitrals que van perjudicar moltíssim a l'equip amb errades importants, que van, diríem, treure a l'equip punts. Manca d'encert ofensiu. Aquesta ja seria una tercera fase que ha arribat en les últimes setmanes. I, clar, tot plegat, com que és una bola de neu que es va fent gran, 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 com ha acabat? Doncs com acaben aquestes coses, amb un bloqueig mental i uns nervis que fan tremolar les cames i que ja impedeixen als jugadors de l'Espanyol pensar amb claredat, diríem, no? Clar, tot plegat és un conjunt de factors que fan que l'Espanyol es trobi ara mateix en una ratxa de 16 partits sense guanyar, que també us ho diré, esperem trencar-la avui contra el Madrid, eh?
Mm. Tens la sensació que patireu més del que ja esteu patint, Sergi, aquest final de temporada? Perquè realment tu mires la classificació i, ostres, hi ha equips amb molt més problemes que l'Espanyol, perquè té 5 punts de marge, no?
Sí.
Però, clar, la ratxa és tan negativa que o canvies aquesta dinàmica o te'n vas, t'ensorres del tot.
Estic, sí. Jo estic preocupat, Roger, perquè és que no veig... Veig l'equip molt bloquejat i ho trenques aviat o em fa l'efecte que com més dies passin serà pitjor, perquè l'equip necessita només una victòria, probablement. Amb una victòria faria. Ara en té 39 de punts, amb 42 probablement se salvarà. Però, clar, queden 15 en joc. Dius, home, una victòria l'aconseguirà segur. Vaja, és que és el sentit comú, eh? Espero, però s'hauria d'aconseguir com més aviat millor per no patir en els últims 2-3 partits, perquè, bé, veurem.
El que és al·lucinant és el contrast aquest entre la primera volta extraordinària, sí, i portar 16 jornades sense guanyar, fins al punt que avui et trobes que dos aficionats del Barça, com són el Lion Sindreu i el Toni Rodon, t'estaran animant per intentar que facis el Barça campió des del sofà de casa,
Sergi? Com és el futbol, sí. No. Aquí està el problema de l'Espanyol, que són dues voltes tan diferents que segurament si haguessis arribat amb 38, 39 punts a aquestes alçades, però amb una trajectòria molt més regular, no hi hauria tants problemes. El problema és que van venir de fer una primera volta espectacular i ara no ens en sortim, què està passant? És que la majoria de pericots fins i tot no donen crèdit al que està vivint l'equip, no?
Mm. Toni, Ion, sí. Satisfets?
Sí, no, però jo vull fer una pregunta, si em permets.
I tant, breu.
Que és, sí, molt breu. Això, en el fons, sí, per desgràcia, pel que està passant a l'Espanyol, però en el fons jo ho trobo fascinant perquè t'explica una mica com funciona a vegades els equips humans, sigui l'Espanyol o sigui qualsevol altre grup. Però la pregunta és la següent, Sergi, que és, aquestes alçades, és a dir, si tu haguessis d'apostar si el problema és tàctic o barra estratègic o psicològic, a on posaries més aviat el pes?
Aquestes alçades, clarament en el psicològic, en el mental. Però no vull dir que el problema principal de tota aquesta ratxa en la seva globalitat hagi estat mental, eh? Si em preguntes ara, en les últimes 2, 3, 4 setmanes, quin ha estat el principal factor que ha fet que l'Espanyol no hagi guanyat aquests últims 3-4 partits, és el mental, per mi. Per mi, ara, si mires enrere, doncs és tot el que us comentava al principi. Hi ha hagut moltes coses que s'han fet malament i que no es van fer, o que s'han fet pitjor que la primera volta, per entendre'ns.
Sergi Andreu, et sentirem aquesta tarda vespre al Tot Gira i amb aquesta transmissió a partir de les 9 del vespre, amb tota la prèvia també al Tot Gira. Una abraçada, Sergi, molta sort.
Igualment, gràcies, adéu, bon dia.
3 minuts per 2:15. Ion Sindreu, Toni Rodon, cap a Londres, una abraçada enorme i també a veure el petroli com acaba aquesta qüestió, perquè...
Perquè, escolteu, si empaten, el també guanyem la Lliga, no?
Sí, amb un empat n'hi ha prou.
Doncs mira,
ja teniu el cava a la nevera o el vi?
És que a mi potser em faria més il·lusió guanyar-la la setmana que ve el terreny de joc, però bé, com que és una mica impopular això, doncs no ho puc dir gaire en veu alta, perquè...
Sí? Jo pensava que els impopulars érem nosaltres, és curiós, això.
Bé, a vegades he de camuflar també els sentiments, però no. Vull dir, no és tant perquè vagi contra l'Espanyol, sinó perquè crec que a mi m'agrada més, o sigui, la idea de guanyar la Lliga contra el Madrid. Jugant, però bé.
Jo avui tampoc el veuré, per cert. Ja saps que a casa no veiem el Madrid.
Ets
mai.
Més de Mago Pop, ja ho sabia, sí. Sí. Tampoc perquè ha desconvocat la funció que tenia. Problemes tècnics, diuen. Una abraçada, cuideu-vos.
Que vagi bé.
Vagi bé.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Avui és el seu dia. Feliç dia a totes les mares. Al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Mar Mediterrani. Octubre de 1985.
L'ambient era fantàstic. Els passatgers es divertien.
El que havia de ser un creuer de somni...
Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
Es va convertir en un viatge a l'infern.
El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
Aquile Lauro.
Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Arriba la gala de la 5ª edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Passen dos minuts de dos quarts d'onze. Ara al suplement, un tarragoní famós pels seus triples. Un aler professional durant gairebé 20 anys, va ser el màxim anotador de la història del Club Bàsquet Tarragona, que també el va viure com a entrenador. Tota una vida dedicada al bàsquet a València, a Lleida, que fa pocs anys es va capgirar com un mitjó. Va canviar la samarreta per l'americana per convertir-se en regidor i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Tarragona pel PSC. Poc després, el president Illa el va cridar per formar govern i amb els seus 195 centímetres d'alçada li han creat una conselleria a mida. Segur que ara trepitja més despatxos que pistes, per això l'hem citat al lloc que un dia va ser casa seva, el pavelló del Serrallo a Tarragona. Avui al suplement, el conseller d'Esports, Berni Álvarez. Conseller Berni Álvarez, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Bé.
Pràcticament casa teva, no, això?
Sí. He passat moltes hores aquí i, bueno, em sap greu estar amb sabates, que ho sàpigues, perquè
portes jo, sabates de vestir, sí, corbata americana...
Sí, vinc del Parlament, però jo aquí...
Els parquets, teòricament, no s'hi hauria de poder entrar amb sabates de carrer.
No,
això et feia ràbia quan eres jugador-entrenador?
Sí. Feia molta, quan veia que entrava algú amb sabates, i ara ho estic fent així, que reconec que ho estic patint una mica. Però, bueno, un pavelló que he passat moltes hores i molts records xulos.
Deu ser l'únic conseller que té una samarreta retirada a un pavelló municipal de Catalunya. El Berni allà amb el número 5.
Sí.
Què van ser? Més de 10 temporades com a entrenador i també ets el màxim anotador de la història del club, del CB Tarragona, no?
Sí, no sé si amb el... Ara hi ha un jugador, el David Fernández, que porta molts anys, no sé, a nivell de punts no ho sé, entrenador, vaig estar 13 temporades, des que em vaig retirar de jugador fins fa res, i de jugador vaig estar els 6 anys de València i els 4 de Lleida, però després vaig estar molts anys jugant per allargar molt la carrera perquè em trobava bé, i per davant, com si diguéssim, quan era jovenet també no vaig marxar fins als 22 d'aquí.
Jo et vaig veure jugar com a aficionat amb el València, amb el Pamesa, amb Caprabo Lleida, no? Tota aquella època. Eres un tirador letal. Era la teva gran virtut, triples.
Sí, les altres no les tenia tant.
Defensar no t'agradava tant.
Bueno, no, m'agradava, però una de reconèixer les seves limitacions. Però sí, el que més feia i el que més feia i el que crec que se'm donava millor era la tirada de 3 i el que més intentava trampejar-ho, no? Mm.
Tens una Copa del Rei?
Sí, sí, sí. Una Copa del Rei.
98 contra 98. La Penya?
Contra la Penya. Una final, una fase final molt ràpida. De fet, jo crec que és encara el primer o l'únic equip de la història que la primera vegada que es classifica per la Copa del Rei la guanya. Feia 2 anys estava a Maeva, que era com la segona divisió. No hi havia la LEP ni la primera FEB com hi ha ara. I era un grupet de joves, Nacho Rodilla, Víctor Luengo, que no esperàvem estar allà. Vam anar amb roba per un dia i vam trobar que vam haver d'anar al Corte Inglés a comprar roba interior i coses perquè la cosa s'allargava. I vam guanyar la Copa del Rei. Va ser una experiència brutal. Sí.
És el moment més àlgid de la carrera esportiva?
Segurament sí, segurament sí. N'he viscut moments molt macos, molt emocionants, a Lleida també. Però segurament és el més, no? Guanyar una Copa del Rei és algú i quan el pas del temps et dones compte de que... I València encara no ha tornat a guanyar. I mira que a nivell d'inversió ha tingut anys, inclús aquest any, no? Fent-ho a casa.
Estan molt bé, sí, sí.
És un gran equip, però, bueno, va ser, ja et dic, és el millor moment, segur.
Clar, en quin moment vas veure tu que et podies dedicar professionalment al bàsquet? Perquè és el somni de tot nen que juga a bàsquet, però molt pocs ho aconsegueixen, no? I tu has pogut construir una trajectòria llarguíssima, primer com a jugador, després com a entrenador?
Jo, sincerament, el moment que penso que puc dedicar-me professionalment és a l'últim any abans d'anar a València. Pujo al primer equip, començo a jugar molt tard, als 14 anys, pujo al primer equip quan era júnior molt ràpid i començo a jugar molts minuts, però em quedava molt lluny al bàsquet d'elit. I els últims 2 anys, sí que el penúltim any va venir algun agent, que en aquella època era una cosa totalment rara, va venir aquí a veure'm jugar, em volia fitxar, vaig dir que no, perquè estava molt tranquil aquí a casa, i l'any següent sí que vaig destacar, vaig ser el màxim anotador nacional d'aquella lliga, que hi havia americans molt potents, i em va venir València, em va dir que em van venir 2 equips ACB, el Màgia Huesca i el València, que volien que anés a les lligues d'estiu d'ACB amb ells. I vaig anar a València, i a l'acabar la lliga d'estiu, vaig anar una setmana a entrenar, i la lliga d'estiu, i a l'acabar la lliga d'estiu em van dir, no volem que vagis amb el Huesca, et fitxem ja. Diu, vale.
Jo sóc la història antagònica de tu, perquè és que a mi m'hagués agradat tenir aquesta vida, però he acabat d'una altra manera. I si fa o no fa, fem la mateixa estatura, perquè amb què estàs tu? 1,90...
96.
96, no, ets més alt. Ets més alt. Mm-hmm. Ets més... Escorta-le, no?
Sí, escorta-le, sí. Sí, sí, sí.
Molt
sí,
bé,
sí,
molt bé. Sí, sí. I el millor jugador amb qui t'has enfrontat mai?
Enfrontat? Home, jo crec que el Pau Gasol és el millor jugador amb el que m'he enfrontat. El més talent, segurament, diria Navarro. Després, casos, per exemple, ara el tinc molt present, vaig jugar contra Oscar Smith, que es va morir ara fa molt poc, quan ell tenia 40 i pico, un amistós, i que ens va fer 30 i pico punts caminant, i vaig pensar, o sigui, quina sort haver pogut jugar, ni que fos uns minuteig en aquest moment, contra algú com aquest, no? Després, home, et diria molts jugadors europeus, Danilovic, Ginobili... Però, bueno, jo crec que el Pau és el jugador que més m'ha impressionat quan el vaig veure en una pista de bàsquet. Mm.
I tu en algun moment et vas imaginar jugant a l'NBA o sabies les teves limitacions?
No, en cap moment. No. Ho veia molt lluny. Et diria que si ara tingués aquella edat amb la NBA actual, igual em veuríem alguna opció, no?
Està devaluada.
Suposo que el nivell jo crec que ha baixat una mica i crec que ara pues, hi ha una manera de jugar llançant molt de 3, no? que igual hagués tingut alguna petita opció, però ni de conya, vamos, que no.
I l'entrenador que més et va marcar?
Miki Bukovic.
Bukovic, clar.
Sí, perquè jo venia d'un bàsquet en què entrenaves per les tardes, en què hi vaig passar al professionalisme, a entrenar 3 hores pel matí, 3 hores per la tarda, anar mort, amb un mètode que segurament avui ja està obsolet. Que és
molta
un mètode...
disciplina soviètica, militar, no?
La mina s'estava mejor, que era el lema...
Això és el que deia ell?
Sí.
Uau.
Però ens va fer canviar totalment... Va aconseguir algú, jo crec, molt difícil, que és... Que és algú que ara mateix València també està recollint a nivell de... Que és el fet de que si vols ser esportista d'elit o ficar el club a un cert nivell, hi ha d'haver un nivell de sacrifici molt alt. Ara s'entrena d'una altra manera, perquè ho he viscut com a entrenador també, però en aquella època, i recordo que ens va marcar molt i va aconseguir coses que segurament ningú ha aconseguit. I believe I can fly.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Tarragona, al pavelló del Serrallo, del CB Tarragona, on el Berni Álvarez va créixer i es va fer un nom també, i després va passar un munt d'anys com a entrenador. Clar, al final de la carrera esportiva d'un esportista d'elit és un moment molt fotut, no? Perquè portes des de, doncs, des que ets menut fins als teus 30 llargs fent una sola cosa, que és practicar l'esport que et toca, i després et queden 30 anys per endavant d'activitat professional que t'has de reinventar. Feia vertigen, perquè hi ha molts esportistes que acaben arruïnats, que es perden, que és un moment delicat, no?
Sí, és un moment molt delicat, i que a més ara, des de la part de conselleria, volem fer molt d'èmfasi amb el tema de l'acompanyament a la retirada dels esportistes que estan dins de l'alt rendiment català. Tenim una oficina al CAR que hem reforçat ara, d'atenció a l'esportista, i també volem, pues, que els serveis els hi puguem acompanyar després de la retirada durant uns anys, que la seva inserció laboral sigui una mica més fàcil, perquè és una època que t'entra vertigen. Encara que tinguis una certa claredat del que vols fer, jo tenia molt clar que volia entrenar, he anat traient els títols, vaig treure el superior fins a l'any anterior, ja començava a entrenar equipets, i tenia molt clar que volia entrenar al màxim nivell que pogués, però tot i així t'entra el vertigen, i tenia fàcil l'entrada, perquè al final podia entrenar aquí a Tarragona amb un equip de segona divisió que és bàsquet professional, era seguir amb el bàsquet professional, però t'entra una mica de vertigen de, també, perquè si seré capaç, no seré capaç, i si no sóc capaç, cap a on vaig, què fer, etcètera, etcètera. Tenia la idea molt clara de l'entrenar, també d'intentar fer alguna cosa a nivell empresarial dintre del món de l'esport, però t'entra el vertigen segur, segur.
I la política? En quin moment truca a la porta?
És una cosa una mica rara, no? Aquí a Tarragona jo vaig començar a tenir una mica de contacte amb la política a partir dels Jocs Mediterranis. Vaig entrar a treballar als Jocs Mediterranis com a coordinador esportiu pel tema bàsquet, perquè hi havia el bàsquet 3x3, a partir d'allà vaig coordinar 5 esports. Però a partir d'allà vaig començar a conèixer una mica més el teixit polític de Tarragona. Em van venir durant uns anys dos partits polítics, els hi vaig dir que no, perquè pensava que això no anava amb mi.
Un era el PSC, l'altre quin era?
No, els dos primers no va ser cap, el PSC.
No? No? Quins eren?
No. Bueno, era Convergència, amb l'Albert Abelló, que va morir, que en pau descansi, i l'ara Tarragona, que era un partit que hi havia aquí. Vaig dir que no, perquè a mi sonava això i ho veia com molt lluny i que no, no. I després, amb el contacte amb els jocs, a través de l'antic alcalde, el Josep Félix Ballesteros, i també del Javier Villamayor, que és ara mateix el secretari de govern, pues em van dir, el llegat de jocs, tindrem l'anella, veient les coses que tu ens planteges, perquè jo els hi plantejava moltes coses des de fora, com una mica...
Assessor,
sí. De dir, hosti, hauríem de fer a l'anella, pues, hauríem de portar esdeveniments esportius, hauríem d'intentar arreglar els camps de futbol, perquè el camp fa molt volum, jo crec que aquí, hosti, podíem... Bueno, una sèrie de coses. I em van dir, hosti, aquesta inquietud ens agrada, creiem que el tema esportiu pot anar cap amunt aquí, què et sembla ficar-te? I... Bueno, allò que una mica més, i al final el 2019 vaig dir, vinga, va, doncs m'animo i tal. El que passa és que pensava que governaríem i no vam governar.
Us veu quedar a l'oposició municipal aquí amb el
sí,
PSC,
sí.
Després el Viñuales és alcalde, tu ja entres a govern, i suposo que hi ha un dia que et truca el president Illa i et diu si vols ser conseller.
Sí.
Com va anar?
Estava a punt de fer una petxanga de bàsquet a les 8 del matí, 8 i mitja del matí. El president Teixó, que et pot trucar...
Fas por molt d'hora.
Sí, i jo a les diumenges sempre feia una petxangueta de bàsquet amb amics i aquí a Tarragona. I llavors em truca un número que no coneixia i no el vaig agafar, perquè a les 8 i mitja del matí un número que no conec no l'agafo.
Un diumenge.
I llavors m'envia un WhatsApp al cap de 10 minuts de dir, escolta, sóc el Salvador Illa i sisplau, truca'm, que avui necessito parlar amb tu. Jo havia coincidit amb el Salvador dos vegades. Havia saludat aquí a Tarragona i amb el míting del Rubén, de l'alcalde, quan va venir aquí. I jo pensava, dic, m'està prenent el pèl algú? Tinc algun amic que m'està fent alguna putada? O què està passant aquí? Però, bueno, he trucat, escolta, truco. Sortia la foto del Salvador al live.
Era ell.
I llavors vaig, em va dir, escolta, que estic pensant de crear una conselleria d'esports. I jo vaig dir, hosti, quina bona notícia, perquè realment jo sóc sempre he pensat, no?, que Catalunya necessita una conselleria d'esports. Dic, m'agradaria que la portessis tu. Em va entrar un esglai, una...
L'has posat a suar.
I vaig dir, sí. I tant, jo encantat. I, bueno, i després penges, li explico la meva dona i no s'ho creia, pensava que li prenia el pèl. I llavors ja comences una mica a... Uf, seré capaç, com ha passat moltes vegades a la vida, seré capaç de jugar a CB, seré capaç, quan anava a la selecció, d'estar al nivell, seré capaç de ser regidor d'una ciutat, i en aquell moment vaig estar uns quants dies pensant, seré capaç de ser conseller d'esports. Bueno, i en ello estamos.
Mira, portes 2 anys ja.
Quasi.
Com ha anat i per què és necessària una conselleria d'esports, tenint en compte que fins ara era una secretaria, no, normalment?
Mira.
A vegades englobat amb cultura... Sí.
Presidència,
la secretaria, també a nivell ministerial normalment està s'ha englobat amb cultura, després s'ha separat.
Bueno, jo evidentment, jo ho tinc molt clar. Vull dir, jo crec que l'esport a Catalunya té una capacitat a nivell tan transversal, econòmic, social, integrador, salut, que igual que passa en altres àmbits, com pots tenir cultura, com pots tenir, no, moltes conselleries que són molt transversals, aquesta ho és. Cada vegada més l'esport, la gent ho veu no des del punt de vista del simpàtic, mira el que corre. Abans, fa 20 anys, quan algú veies un diumenge a córrer pel matí, era on va aquest. Ara tothom corre, surt amb bici, veu una vinculació amb salut, amb estar amb gent, amb socialitzar, i després perquè els clubs a nivell associatiu a Catalunya necessiten un suport que segurament una sola secretaria és incapaç de donar-los al 100%. Per mi està més que justificat, eh? Hi ha països que tenen ministeris d'esports, i jo crec que és un camí que Catalunya s'ha obert, però que altres comunitats ens estan dient per què no, no?
Parlant de salut i d'esport, em va cridar l'atenció que ara els metges, més enllà de prescriure, tu vas a un CAP i et diagnostiquen una malaltia, el que sigui, més enllà de prescriure fer activitat física, també et surt a la targeta sanitària i crec que heu signat una mena de conveni perquè aquesta activitat física estigui promocionada, incentivada, no sé si a nivell de fisioteràpia, d'instal·lacions esportives, que el pacient, d'alguna manera, tingui accessibilitat a poder fer esport de manera més fàcil.
Sí, no. Ara el canvi és passar a recomanar a prescriure. Des del principi, que vam entrar, que és una idea que jo tenia molt clara, perquè ja a nivell municipal es fan moltes coses, sobretot molt, molt enfocades a, doncs, a gent gran, no? D'anem a caminar, programes de salut vinculades a exercici físic, etc. I nosaltres vam creure, jo sempre he pensat que prescriure activitat física pot estar molt bé per també desmedicalitzar la població, en el sentit que molta gent acaba prenent pastilles que a vegades són innecessàries i que l'activitat física, a més, tenint en compte que l'edat de la gent, cada vegada la gent viu més, per sort, però també hi ha més soledat no desitjada a nivell de malalties mentals, d'aquest acompanyament, també té una importància molt gran. Ho hem vinculat a que el metge et pot prescriure, però et deriva un educador físic. Però unes malalties molt concretes, sobretot vinculades a sedentarisme, a obesitat, a diabetes, i també molt a salut mental. Vale? Llavors el metge et pot prescriure, et deriva un educador que el que fa és, veient el teu target, el que el metge t'està dient, sobre, enfocat en aquestes malalties que et deia, et deriva amb un educador físic, i aquest educador físic et fa com un plan d'entrenament durant 6 mesos. Amb els municipis, amb els que són 80, que s'han adherit a aquest desplegament inicial, els vinculem a que nosaltres els ajudem amb algunes subvencions, amb programes específics, perquè derivin aquelles persones allà perquè aquesta activitat no els hi surti, és a dir, que puguin estar bonificada. És a dir, perquè jo et puc dir, vés a nedar 3 setmanes, hi ha 3 dies a la setmana, però si m'he d'apuntar a un club privat i he de pagar 60 euros...
Per tant, això ho paga la conselleria.
A través de programes vinculats amb els ajuntaments. Són programes que moltes vegades ja tenen els ajuntaments. Anem a caminar, aprenem a nedar, coses d'aquestes que, bueno, si la teva activitat, inclús moltes a l'aire lliure, que no necessita una instal·lació esportiva i no necessita un desenvolupament econòmic. Si et diu l'educador físic que has d'anar a caminar 3 dies, 1 hora, pots anar a caminar per on vulguis, però ja et controlarà que tu vagis 3 dies a la setmana, et farà un seguiment de 6 mesos i veurà si la teva malaltia com està evolucionant i si fa falta algú més o no. Però ja et dic, molt enfocada, sedentarisme, un tipus de malaltia concreta que el metge ha de controlar, i el tema de la salut mental, no?
Hem entrat aquí, evidentment el conserge et coneixia, i les graderies no funcionen, les hem d'automatitzar, el llum tampoc ens acaba de... És a dir, com estan les instal·lacions esportives a Catalunya, tenint en compte que crec que necessiten inversions importants, mm-hmm. i aquest és un dels aspectes també que des de la conselleria esteu intentant aplicar, perquè suposo que una renovació és important.
Sí, bueno, intentant aplicar, no, hem fet ja algú històric. Vull dir, jo tenia molt clar, perquè he entrenat amb aquesta mateixa pista, amb cubos d'aigua, caient, mentre els jugadors americans es preguntaven per què, no? Per què estàvem entrenant, si estaven caient gotes i hi havia cubos, no? Jo tenia que inventar-me exercicis de dribli, de tir i no sé què, perquè no es podia entrenar com normalment. Les instal·lacions a Catalunya, una, va haver un moment molt expansiu, als anys, principis de 2000, on hi havia molta instal·lació, pam, una piscina i un pavelló tenia qualsevol municipi, i a partir d'aquí el manteniment sempre ha recaigut sobre els ajuntaments, i a vegades la càrrega era molt gran. Dos, cada vegada hi ha més usuaris, cada vegada més gent que fa esport, els clubs cada vegada són més grans, cada vegada demanen més hores de les instal·lacions, això les desgasta molt ràpid. I llavors nosaltres, jo des del principi ho tenia molt clar, vam fer el pla de xoc de millora d'instal·lacions esportives que van començar l'any passat, i on hem ficat 120 milions d'euros, més la part que és corresponsabilitat dels ajuntaments, és a dir, que ells fiquen 120 milions més, i amb altres subvencions complementàries, com el PUOS o com són subvencions de diputacions, estem mobilitzant quasi 300 milions d'euros en instal·lacions esportives, que feia més de 20 anys que no passava. Aquí a Tarragona els hi corresponen, per exemple, 1.250.000 euros. Mm. Els ajuntaments poden escollir fins a 3 projectes. Mm. Llavors, ells poden escollir fins a 3 projectes, nosaltres els validem de que tècnicament estigui bé i els hi donem els diners. Mm.
Una instal·lació esportiva és escenari de moltes coses, també d'episodis lamentables, com el que vam viure fa poc a l'RCD Stadium, amb els cants islamòfobs contra la Lamine Yamal.
Bueno, nosaltres tenim molt clar de que hi ha una part estructural que sempre ha estat, en el sentit d'un missatge contra, a vegades contra l'àrbitre, contra l'equip contrari, que nosaltres, evidentment, des de la una utopia, podíem pensar, hem d'intentar erradicar això, és molt difícil, hem de fomentar que els clubs eduquin bé en valors els seus joves, els seus entrenadors, perquè això no passi, i després passa el problema de l'altre dia, és que va passar a un altre nivell, que va ser el tema ja totalment polititzat. I aquí és un perill, perquè l'esport és un espai que tot hi ha hagut sempre, aquesta part entre cometes, no? D'animadversió, no dic odi, animadversió contra l'equip contrari, contra una decisió arbitral, contra... L'altre és diferent, en un partit amistós, que els tres càntics que van haver és musulmán el que no voti, Pedro Sánchez, hijo de puta, i Puigdemont a prisió, és una altra història. Llavors aquí hem de ser molt contundents, i per això nosaltres ja fa un any vam firmar un acord de govern i hem fet un acord amb la Liga, pues perquè aquí s'ha de ser contundents, si s'ha de fer un seguiment, s'han de seguir escrupolosament els protocols que hi ha en els partits, i si hi ha una part com la Liga que pots identificar gent que difundeix discurs d'odi de manera reiterada, fora dels estadis, no?
Però el que va passar... D'alguna manera, inhabilita l'RCD Stadium per acollir, per exemple, partits del Mundial de Futbol que s'ha de celebrar a Espanya properament?
No. Aquí, evidentment, i l'Espanyol, que estava el seu president allà al costat, era el primer que deia que aquí això s'havia de parar. Per això jo a la mitja part vaig anar a la Federació Catalana i a la Federació Espanyola a dir-los que els protocols anaven tard i que perquè no havia sortit res.
Qui ha d'aplicar els protocols? Els jugadors s'han de plantar? Algú ha d'aturar el partit, l'àrbitre?
L'àrbitre pot parar el partit. Aquí el timing havia de ser protocols, que és missatge per l'audiovisual, no? Per les pantalles.
Això va arribar tard.
Va arribar tard. El tema de per megafonia, també avisar d'aquest protocol i que això pot suposar una sanció pel club o en aquest cas per la federació, tal. I si això no passa, s'ha d'avisar l'àrbitre. El delegat federatiu, en aquest cas, podia avisar l'àrbitre i dir-li para el partit. I en el moment que pares el partit, se torna a avisar per megafonia de que el partit no es reprendrà fins que els càntics no parin o que fins que l'àrbit no consideri oportú tornar a engegar el partit perquè l'ambient no està suficientment garantit.
Però com es pot garantir que si es torna a jugar un partit al camp de l'Espanyol això no tornarà a passar?
Bueno, ara per ara, garantir al 100%, això és pràcticament impossible, però sí que controlar que els protocols es facin bé, i els clubs, i a l'Espanyol en aquest cas, està sempre predisposat perquè tot, per fer-ho tot bé, per complir els protocols. Jo he anat a partits de Lliga amb l'Espanyol on han tret de seguida quan ha hagut algun càntic, vull dir, que han seguit els protocols a rajatabla. Jo crec que l'altre dia el partit l'organitzava la Federació Espanyola i la Catalana, pensaven que era un partit molt lúdic, que seria una festa, i no s'esperava ningú allò que va passar, però es va reaccionar tard.
Tu de quin equip ets?
De futbol? D'un sí. Que està patint molt ara, que és el Nàstic.
El Nàstic.
El més habitat.
Hòstia,
sí,
s'està jugant al descens, eh?
Sí.
En canvi, el Sabadell, mira, primer.
Sí. Sí. I me n'alegro molt pel
Sabadell. Ets del Nàstic, sí. I entre Barça, Espanyol...
Bueno, jo et dic, seré molt polític aquí. Vull que guanyi tots els equips catalans, eh? Sí.
Però
sí,
si t'ho hagués preguntat abans de ser conseller...
Et diria del Nàstic, també,
del
Nàstic. Sí, soc soci, a més, i estic patint. Però, bueno, he tingut moments, perquè reconec que jo a l'època, per exemple, que jugava a València, era molt del València de futbol, perquè els jugadors del València de futbol, que en aquella època era pues, Cañizares, Gerard López, Mendieta, Farinós, ells venien molt al bàsquet a veure'ns jugar a nosaltres, i nosaltres anàvem molt amb ells, i anàvem a sopar junts, i teníem una certa... I llavors jo tenia... Va ser l'època que ells van jugar dos finals de Champions, sí, contra el Madrid, i anava molt amb el València en aquella època.
I van perdre.
Però van guanyar dos lligues, que té molt de mèrit, sí,
I ara mateix, evidentment, el futbol continua sent l'esport número 1 a Catalunya. El segon és el bàsquet?
Sí, i en quant a llicències ho és, i jo crec que en quant a seguiment també.
Suposo que aquest també és un dels motius perquè s'han recuperat els partits a TV3, no?, els diumenges al migdia.
Bueno, hi ha diverses... Va haver una oportunitat, no?, de poder fer-ho. A partir d'aquí he intentat treballar un espai en què el tema de la llengua també era important, recuperar retransmissions en català. Crèiem que el bàsquet era un dels episodis, dels esports que més podria arribar a la gent de manera fàcil, perquè també hi havia una història de què s'havia fet i que hi havia hagut moltes retransmissions, tothom recorda el Rovirosa, no?, etcètera. I bueno, es va poder entrar. Ja, i incidir en les retransmissions és un dels punts clau que nosaltres estem intentant al màxim. Vull dir, ara que la Champions femenina de futbol, no?, els partits d'hoquei, el handball, no?, quantes més retransmissions en català i en obert, per nosaltres millor.
Tindrem el Tour, que passa per Catalunya i passa per Tarragona, no?, més a més.
Sí.
I digues.
No, dic, que és un gran què.
Ha costat, això.
Sí. Aquí hi ha una part, abans que entréssim nosaltres, que Barcelona ja havia fet molta feina, i una vegada ens incorporem nosaltres, aconseguim territorialitzar una mica més el Tour i després ficar-nos a treballar molt, perquè la feina és ingent i estem ara... Ahir ja, quan ja queda molt poquet, a nivell de seguretat, mobilitat, amb 11 departaments de la Generalitat estan implicats. No?
La vida de la política a vegades és efímera. El pla de Berni Álvarez, si això s'acaba, què és, tornar a les banquetes?
Bueno, és que amb aquesta cosa, amb la meva vida que t'he dit abans, m'han passat altres coses que no he esperat, que segurament et diria sí, m'agradaria. Però és que no tinc clar el que pot passar i tampoc em vull... Ara el dia a dia em consumeix tan ràpid que tampoc vull pensar molt més allà. Però entrenar d'alguna manera o d'altra, no sé si d'aquí 5 anys, 2 o 10, o tornant a començar a entrenar a nens petits o una mica més a nivell professional com estava abans, m'agradaria.
On es treballa més, a la política o al bàsquet?
Jo et diria, ara mateix jo estic treballant molt més a la política que al bàsquet. Sí, que 24 hores estem... Al bàsquet tens moments en què treballes moltíssim, però també tens moments d'una mica més de tranquil·litat i lúdic i tal. Amb la política, de moment, almenys jo, no he trobat aquests moments.
Vull veure si conserves la mecànica. Bueno. Vull dir que ho deixem aquí i a veure què tal.
Vinga.
A veure qui guanya. Jo també tiro.
Va,
vinga. Que vagi molt bé. Salut.
Gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa. En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
A Tona la màgia és part del nostre ADN. Viu la desena edició d'una Tona de màgia amb els millors espectacles.
Amb artistes com el ventríloc Jaime Figueroa, el guanyador de Got Talent, Jordi Caps, la prestigiosa artista Lucía Rivera, el coreà Jung Min, Gran Premi Mundial i la gala golfa de Karim.
Els dies 8 i 9 de maig a Tona. Més informació a unatonadamagia.cat.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça busca la sisena final de Champions consecutiva i per fer-ho haurà de guanyar el Bayern al Camp Nou.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a les 4 de la tarda, des de l'estadi Barça-Bayern, a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.